Estàs escoltant La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp.
Com ja sabeu, la segona part del nostre programa la dediquem a apropar-nos al nostre territori a través dels ulls dels nostres col·laboradors. I avui estrenem una nova secció que esperem que ens acompanyi al llarg de tota la temporada i no és una altra que la de recomanacions lingüístiques.
Parlarem amb diferents professionals que ens donaran consells i recomanacions per fer un bon ús del català i entre tots plegats intentarem contribuir a la vida d'aquesta llengua. Avui ho farem amb Josep Maria Fort, coordinador de dinamització i assessorament del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, Miquel Ventura. Primer de tot, saludar-lo. Bona tarda, Josep Maria. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bona tarda.
Si et sembla, comencem una mica pel començament, pels oients que no us coneguin. Què és el Centre de Normalització Lingüística?
Bé, el Centre de Normalització Lingüística és un dels molts centres que hi ha arreu de Catalunya. Formem part d'una organització que es diu Consorci per a la Normalització Lingüística i tenim encomanada la feina d'estendre el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre la població. Aleshores, el nostre centre té un àmbit territorial de dues comarques, la comarca del Baix Camp i la del Priorat, i tenim diversos serveis locals a Reus, a Cambrils, i tenim dos serveis comarcals, el Baix Camp i el Priorat. Aleshores, diguéssim que en la feina d'extensió del coneixement i l'ús, potser pel que som més coneguts és pels cursos de llengua catalana que adrecem a la població en general i a col·lectius en particular. Això potser és el més conegut. I a banda dels cursos, doncs fem feina d'assessorament lingüístic, que avui us en voldria parlar una mica perquè té relació amb la recomanació lingüística, doncs, que és objectiu de la meva intervenció avui aquí, deia, doncs, l'assessorament lingüístic i, en general, la promoció de l'ús. Doncs, pel que fa a l'assessorament lingüístic, us he de dir que precisament estem iniciant una campanya de difusió del servei d'assessorament lingüístic. Perquè sigui més conegut i perquè els nostres usuaris, la gent que ens coneix, puguin saber exactament quins serveis oferim. En aquest sentit, doncs us puc dir que dins de l'assessorament lingüístic fem, per una banda, assessorament o bé a les administracions, bé a les entitats, o bé en l'àmbit socioeconòmic a empreses i comerços. I en què pot consistir aquest assessorament? Doncs l'assessorament pot consistir en diversos, diguéssim, serveis. Un primer servei és de fer formació a mida. És a dir, si alguna empresa, alguna entitat, alguna administració ens demana, a banda dels cursos generals, alguna formació més a mida pels seus usuaris, doncs duem a terme aquesta formació. També fem correccions i revisions de textos. Si algun local comercial, si alguna empresa, si alguna administració necessita suport per garantir la qualitat lingüística de les seves comunicacions, dels seus textos, doncs nosaltres hi podem col·laborar. En aquest sentit, voldria remarcar que el nostre servei d'assessorament va encaminat a l'autonomia de l'usuari. És a dir, treballem amb l'usuari perquè aquest usuari sigui més autònom. En aquest sentit, potser és diferent del servei que puguin prestar altres professionals del sector privat, en què que potser, no sé si tenen exactament aquest objectiu. És a dir, nosaltres ens plantegem poder acabar el servei amb un determinat usuari, fent que aquest usuari ja sigui autònom, conegui la normativa, conegui els sistemes de consulta, conegui també, es formi, si és que li cal, etcètera, etcètera. Amb això crec que explico una mica quina és la filosofia del nostre servei. Fem altres serveis també, per exemple, en processos de selecció, doncs col·laborem a determinar quin és el nivell de català que convé que tingui la persona que s'ha de contractar i fem proves de selecció pel que fa a la prova de llengua catalana. I altres coses que no voldria estendre'm avui perquè, com que hem vingut per fer un aclariment lingüístic, potser hauríem de parlar ja de l'aclariment lingüístic que ens proposem de parlar avui, oi?
Josep Maria, com a professional en aquest àmbit, com veus ara mateix la situació del català en la redacció i en la parla?
La situació del català, dius?
Sí.
Bé, home, la situació, ja sabeu que van sortint notícies, sabem que el català és una llengua que encara cal protegir, és una llengua que està al costat de llengües molt potents, com són l'anglès i l'espanyol, i per tant, si volem mantenir aquesta llengua en benefici de la diversitat lingüística i de les persones que ens agrada parlar i escriure aquesta llengua, doncs encara s'ha de fer un esforç des de molts camps, diguéssim, des de l'administració, però també els mateixos usuaris, hem de ser conscients de la necessitat d'usar la llengua. I en aquest sentit, depèn una mica de nosaltres. Si nosaltres usem la llengua, si nosaltres exigim als nostres representants que també defensin aquesta llengua, doncs la llengua tindrà futur. Si nosaltres abandonem, la llengua segurament doncs, tindrà menys futur. La situació actual doncs, és la que és. No es pot dir ni bona ni dolenta. Jo crec que hem recuperat en relació a èpoques anteriors molts camps i molts espais on abans la llengua no era efectiva, no era present, però hem de vetllar per continuar mantenint aquests camps, no perdre'ls, i si hi ha algun camp en què encara es pot treballar, que evidentment que n'hi ha, ara se m'ocorre, per exemple, la justícia, en el camp socioeconòmic hi ha molta feina a fer encara, potser en el camp de l'administració és on més s'ha avançat, però també en les relacions diàries i quotidianes de la població, aquí també hi ha feina a fer per part de tots.
T'anava a dir, deies, hem d'usar la llengua, no? Però creus que en fem un bon ús quan l'usem, quan l'utilitzem? Estem utilitzant-la de manera correcta o potser, per molt que si no l'utilitzem de manera correcta, estem, en lloc de contribuir a aquesta vida del català i al bon ús del català, estem enredant una mica més la troca, com es podria dir d'aquella manera, no?
Sí, sí, sí. Bé, no ens hem de culpabilitzar respecte de la manera com utilitzem la llengua, perquè el que ens interessa, lògicament, és usar-la i usar-la amb més qualitat, amb la màxima qualitat possible. Això és evident, però no cal culpabilitzar-nos. Cal ser, tenir interès a millorar, precisament aquest programa, no? Intervenció que farem avui anirà en aquesta línia. Per tant, hem de tenir aquest interès, hem de conèixer des de l'administració, també hem d'afavorir el coneixement i la qualitat de la llengua, però no, jo diria que no és el principal problema la manca de qualitat de la llengua. El principal problema és la manca d'ús, en tot cas. És a dir, a mesura que ho utilitzem, la llengua ja es anirà anirà fent tria de coses, anirà evolucionant i jo crec que en fi, aquest és el camí que hem de seguir. I és molt interessant tenir el valor de la qualitat de la llengua, perquè això vol dir que assegurem que aquella eina és vàlida per totes les situacions i serà vàlida en el futur. Per tant, aquest plantejament que fas té sentit perquè, tot i que no ens hem de culpabilitzar dels errors, hem de tenir interès a tenir una llengua el més vàlida possible.
Josep Maria, quins són els errors més clars que cometem a l'hora de parlar el català? Perquè ara l'Ariadna i jo hem apuntat una sèrie de mots que són molt, molt, que els hem com a normalitzats, però que en realitat venen del castellà, com per exemple són pues, tenir que, pistatxo, sudadera en comptes de la suadora. Què és el que fem malament? Per què els hem normalitzat quan en realitat no formen part de la nostra llengua?
Bé, és el que us deia al començament. Estem sota una influència, la influència de dues llengües molt potents. Molt potents des del punt de vista de la comunicació, des del punt de vista del nombre de parlants. I, per tant, és lògic que tinguem aquestes influències i que moltes vegades les adoptem paraules o expressions que no són pròpies del català i que, però les coneixem molt bé i, per tant, les utilitzem, les incorporem a la llengua catalana. Hem de saber si aquestes solucions existeixen en català, perquè si existeixen en català només cal doncs conèixer-la i utilitzar-la. Hi ha vegades que si són paraules noves, el que en diem neologismes o paraules de moda que es comencen a utilitzar d'un dia per l'altre, diguéssim, doncs a vegades això és difícil perquè moltes vegades hem d'inventar la forma catalana, no? L'hem de crear de nou. I aquest procés moltes vegades no és immediat. I amb això és possible que ja es vagi consolidant una forma que no és la que la nostra autoritat normativa, l'Institut d'Estudis Catalans, doncs proposa. Per tant, de paraules que no són de la llengua en fem servir, avui precisament en comentarem una que no és nova, sinó que és molt antiga, i a poc, doncs, tenim coneixement també dels mitjans que hi ha per resoldre els dubtes, utilitzant el servei d'assessorament lingüístic quan convingui, doncs podem anar millorant aquestes mancances, diguem-ne.
Josep Maria, comentaves que avui en comentarem una. Explica'ns-la, quina és aquesta paraula?
Sí, doncs mira, jo havia triat una paraula, un conjunt de paraules que són d'ús bastant habitual i que normalment no utilitzem les paraules catalanes, sinó que ens servim d'una paraula del castellà. Jo us volia parlar avui del verb mesurar. El verb mesurar.
Medir.
Medir en castellà, clar.
Això, el verb mesurar, que normalment no utilitzem en català o l'utilitzem poc. Tant el verb mesurar com el verb amidar. Aquests dos verbs són verbs catalans, els trobem al diccionari. I en parlarem perquè són verbs que ens sonen, però no els utilitzem ni els sentim dir gaire. I llavors, clar, com que són accions que són de la vida quotidiana, això vol dir que utilitzem una altra paraula que no és aquesta, perquè les accions les fem i ens hi referim. Doncs bé, no els utilitzem, aquests verbs, perquè en el seu lloc l'ha ocupat el verb medir, que és un verb de la llengua castellana. Si busquem medir al diccionari, no el trobarem. Diccionari de la llengua catalana, no el trobarem. Fixem-nos en unes frases que us diré ara i compareu-les amb les frases que diem o sentim dir normalment. Per exemple, la frase "la torre mesura 30 metres". Hem de mesurar el grau del vi. Quan mesura aquesta taula? Si mesures la capacitat del dipòsit, sabràs quants litres hi caben.
Perdona que t'interrompeixi, molt ràpid. Quan, per exemple, li pregunto a alguna persona quina és la seva altura, normalment li dius, com me deixes?
Sí, sí, exacte. Doncs hem dit que el verb medir, a veure, el verb, quan dius me deixes, estàs fent servir una forma del verb medir. El verb medir és un verb que no és el diccionari, no és un verb de la llengua catalana. Per tant, hem de concloure que no podem utilitzar aquesta frase en un català adequat. I hem d'utilitzar una altra forma, que pot ser el verb mesurar, el verb amidar, que també és una altra possibilitat. Amidar ve de mida, i per tant amidar també seria una possibilitat. I també tenim altres maneres de referir-nos en aquest concepte. Per exemple, moltes vegades diem quan fa. Quan jo deia quan mesura aquesta taula, podríem dir també quan amida aquesta taula, o podem dir quant fa aquesta taula. Mm? Quant fa de llarg, quant fa d'ample. Per tant, hi ha diverses possibilitats, no n'hi ha només una. Però, en tot cas, el que no correspondria, diguéssim, és utilitzar formes del verb medir. Amidar té un sentit més aviat de la mesura de la longitud. I, en canvi, mesurar és més general i pot referir-se, doncs, a longitud, però també a volum, per exemple, no? Capacitat, etc. Relacionat amb això, també us volia dir que els derivats del verb medir tampoc són correctes en català, no són adequats. Per tant, per exemple, quan hàgim de parlar del conjunt de mesures que cal fer per saber les dimensions o les mides de qualsevol cosa, per exemple, parlarem dels amidaments, per exemple, d'un projecte d'obres, o bé dels mesuraments o del mesurament. I aquí suposo que al cap també ja hi teniu un derivat del verb medir castellà que acostumem a dir en comptes de midament i en comptes de mesurament. No sé si vosaltres, si voleu dir aquesta paraula en castellà, que diem normalment, com en diríem? No?
Ostres, no ho sé. Doncs ara m'ho has deixat una mica així.
Hem de fer la...
medida.
Per exemple, o medició, diem a vegades, no? Les medicions. Bé, no cal repetir la paraula que no hem de dir. Per tant, repetim les paraules que sí que hem de dir. Els amidaments, l'amidament, el mesurament, etc. Doncs aquesta és una paraula d'ús molt habitual i que convé que ens fixem si és que la diem tal com toca. No sé, hi hauria altres exemples, però jo em sembla que amb aquests ja ha quedat clar. I llavors el que us volia dir és que per resoldre aquests dubtes, que jo ara n'hi tret un a l'atzar, el primer que m'ha vingut, que he considerat que era convenient, tenim una eina molt interessant a l'accés de tothom, a internet, gratuïta, que es diu Optimot. Optimot. Si posem adreça URL optimot.cat, ens trobarem un cercador de paraules, de frases que ens resolen els dubtes que tenim sobre l'ús de determinades formes o paraules, o frases, expressions, etc. És molt interessant, funciona tipus Google, per tant, nosaltres posem allà alguna paraula que tingui a veure amb el nostre dubte i ens dona una sèrie de resultats entre els quals de seguida podem triar el que més ens interessa. Allà hi trobarem tot el diccionari de la llengua catalana, hi trobarem el diccionari català-castellà, trobarem els diccionaris terminològics de neologismes, trobarem, en fi, molta informació sobre toponímia, trobarem consultes ja formulades i ja resoltes, per tant, podem posar allí, per exemple, aquesta que us acabo de dir, medir en català és correcte? Si posem això a la URL, ens reportarà un resultat, una fitxa que ens explica això mateix que nosaltres volem saber. Us recomano l'ús, per tant, de l'Optimot a tothom que tingui algun dubte o algun problema per resoldre relacionat amb l'ús de la llengua.
Ens l'apuntem, Maria, ens apuntem aquesta URL de l'Optimot, que tots els nostres oients que el que explicava, Josep Maria, que tinguin dubtes en alguna paraula, que sempre poden recórrer allà i trobaran la solució. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça i començar amb nosaltres aquesta secció de consells lingüístics.
Perdona, no t'he entès.
Que dic que moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure'ns o sentir-nos en algun altre moment.
Gràcies. Fins la propera.
Fantàstic, Josep Maria. Que vagi molt bé.
Molt bé.